10 i 9 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a fons, matins en xarxa, ja ho sabeu, com cada dilluns toca repassar el que ha passat el cap de setmana en plana esportiva, és a dir, parlem de la Lliga de Futbol, una setmana que arriba, bé, força moguda. T'ho comentarem com sempre amb el Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Félez, molt bon dia.
Bon dia tingueu.
Raül Orgales, molt bon dia.
Bon dia.
Sergi Alemany, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui sense l'amic Miquel Molina, que no ens ha pogut acompanyar, ja em va avisar ahir que no hi seria, per tant, entre els de la casa ens ho farem avui. A veure, una lliga... Ho titula Mundo Deportivo, una lliga brutal, diuen. Amb l'Atlético com a líder, segueix el Barça per darrere i el Real Madrid com a tercer. Una jornada que, vaja, una miqueta de cada ha tingut. El Barça va punxar contra el València quan potser ningú s'ho esperava. El Madrid va empatar a Sant Mamés contra l'Atlètic i l'Atlético va arrasar contra la Real Societat. Anem al primer de tot. Jesús Galindo, encara creus que l'Atlético no arribarà a final de temporada?
Encara ho crec. L'Atlético farà una gran temporada, aguantarà una mica més, però jo crec que acabarà desinflant-se. Jo, a veure, en el futbol les tradicions aquestes que es diuen, el Pupas, el tal, l'Espanyol, que és el ressuscita muerto, i aquestes coses...
L'equip aspirina.
L'equip aspirina. Jo amb aquestes coses hi crec. I crec perquè, a veure... Hi ha les excepcions, hi ha les temporades que es trenquen, però per general són normes que es compleixen bastant.
És
i a l'Atlètic de Madrid aguantar les tres... A veure, l'Atlètic de Madrid, deixem-nos estar, està jugant molt bé, li estan sortint molt bé les coses, però no té ni la plantilla del Barça ni la plantilla del Madrid. I aguantar amb tres competicions al nivell que està fent-ho, jo no crec que sigui capaç. No crec que sigui capaç. Seria molt sorprès, i com comentàvem abans de començar la tertúlia, si aquestes tres setmanes que venen 3-4 setmanes aguanten el tipus a tots els fronts, llavors potser tindré que començar a canviar d'opinió, però de moment jo crec que s'acabarà.
Arribarem al maig i no, encara...
I tindrà per 6 punts de diferència guanyant.
No, si guanya per 6 punts de diferència ja tindré que rectificar i ho tragaré tot.
Perquè repassem, ara l'Atlético ha de jugar contra el Real Madrid en anada i tornada en Copa del Rei, després torna a jugar contra el Madrid en Lliga i a més entremig ha de jugar contra el Milan a la Champions.
Així és.
O sigui, ara ve el seu turmalet, es podria dir. I si supera aquest impàs...
Té una petita avantatge que en Lliga, els partits que té, em sembla, fins a l'Atlètic de Madrid són bastant senzillets. Veu. Té un Almeria, té un Elche, em sembla que és, i no recordo de què és, però són...
A vegades són trampa aquests partits, però,
Són trampes, són perillosos, també.
Jo crec que el punt d'inflexió del plegat serà que ja, no només que guanyi els compromisos, diguem, de tornejos, Copa i Champions, sinó la cosa serà si aconsegueix, després d'això, seguir endavant. Guanyi o perdi. Si després de la mitjana contra el Madrid... hagi passat o no, segueix guanyant la Lliga. Si després del Milan guanyi o no, segueix guanyant la Lliga, llavors jo crec que es veurà si l'Atlético realment aguanta fins a final de temporada.
Serà un indicatiu.
Però crec que no serà un fracàs, en tot cas, per l'Atlético si perd aquestes dues eliminatòries.
No, és que a veure, jo crec que si l'Atlético queda segon o tercer a la Lliga i arriba a semifinals de Champions i a la Copa la pot guanyar perfectament, és un èxit de temporada. Que no s'esperaven ni ells.
I a més ara s'han reforçat amb Diego Ribas, que ha arribat potser en el millor moment que
arriba va arribar i va marcar.
Sí. Dos bons futbolistes,
No, és bo.
Molta passivitat de la defensa de la Real en el gol, que és el quart, però vaja, detalls ja des del, com diu el Raül, arriba i moldre, des del minut en què posa peu al camp, ja comença a fer passades de les seves en vertical. Un molt bon fitxatge, una molt bona incorporació a última hora del mercat.
I la Real, clar, la Real sorprenent, vull dir, la Real està fent una temporada, jo crec que fabulosa, però de cop i volta et fa uns partits que li cauen per tot arreu.
A fora de casa, una miqueta.
Sí.
No va jugar malament del tot, es desinfla, sobretot a partir del segon gol.
Es desinfla.
De fet, arriba a les acaballes del partit, en l'últim quart d'hora, són el segon, el tercer i el darrer gol de l'Atlètic de Madrid, de l'equip del Cholo Simeone. Amb 1-0 al marcador, la Real és quan s'està costant més i aleshores és quan arriba la sentència amb el gol de Diego Costa amb el segon.
Un partit, a més, que va tenir una cosa d'aquestes maques de veure, 8 minuts de silenci.
Sí. Es va trencar un moment amb un ull d'un xut que va haver-hi, em sembla, del Diego Costa.
A veure qui es conté.
Que no va poder-se aguantar i van fer ull, però va ser a l'ull i callar.
Això és una d'aquelles coses que dius, ostres, sembla mentida.
Emocionen,
i és el que deia, sembla que Luis Aragonés no era el número 16, sinó S'hagués fet llarg.
De fet, va ser l'homenatge perfecte, per la victòria, per aconseguir el lideratge i tot l'homenatge que li van fer al Luis Aragonés, clar.
Però a mi em va impactar els exjugadors aquells quan sortia al camp, que jo els recordo molt d'ells, com el Collar i tots aquests jugadors que van sortir al camp, precisament anteriors inclús al Luis Aragonés, que van ser, diguéssim, grans futbolistes de l'Atlètic de Madrid.
Mm. No m'agradaria deixar aquesta dolia la figura de Luis Aragonés apartada. Ja sabeu que va morir aquest cap de setmana, potser una mica més jove del que ens podíem imaginar, però estava bastant fotut amb aquesta leucèmia que en pocs mesos va acabar amb la seva vida. Jo us volia preguntar què ha portat Luis Aragonés al futbol en els últims anys.
La valentia de transformar la selecció, sobretot. Mm-hmm. A part dels seus èxits amb l'Atlètic de Madrid com a jugador i com a entrenador, i així, la valentia que ha tingut de revolucionar allò, de dir, a veure, la fúria espanyola famosa que tant parlaven i que tant elogiaven i tot això, que no havia aconseguit mai res, la canvio, me la borro, me la carrego i anem a jugar a futbol, que és el que a mi li agradava, jugar a futbol. Anem a jugar a futbol, ho va transformar i, a veure, i és la base de la selecció actual. Vull dir, va ser, i a més això és algo que el del Bosque ha dit sempre, no ho ha dit ara que s'ha mort, sinó des del primer dia ho ha dit, que ell el que ha fet ha sigut recollir l'herència que li va donar a Luis Aragonés, que era molt bona, i amb allò ha treballat i ha continuïtat. Jo crec que aquest seria el punt que dona més, a part de la seva personalitat, de totes les seves vivències en el món del futbol i tot això.
Clar, perquè fins que no va guanyar aquella Eurocopa amb la selecció espanyola, potser el que recordàvem de Luis Aragonés eren les seves sortides.
Les broncades de Beto, la persecució també durant l'escalfament, un entrenament baix amb Romario, aquestes petites coses, aquests petits detalls, i sí, i més que res la seva forma de ser, però com bé diu el Jesús, ell és qui comença a liderar aquesta selecció espanyola guanyadora. I el record, evidentment, ahir del Calderón per Luis Aragonés, pel vincle que hi tenia amb el club, també, però molts jugadors aquest cap de setmana en aquesta jornada de Lliga visiblement afectats, un d'ells Xavi Hernández, que si no tinc entès malament, publicava Mundo Deportivo Jesús una carta oberta.
La carta va publicar al País, avui Mundo Deportivo la reprodueix.
Avui es reprodueix aquesta carta.
Però va ser del País, una carta on va explicar les seves vivències amb ell, com va viure, i que una mica reflexa la relació que tenia Luis Aragonés amb els jugadors. Era un home que anava sempre de cara, que si tenia que fotre una bronca la fotia, que molts cops aquestes bronques eren per motivació, per punxar i així, i la prova és que tots els jugadors, no ara que s'ha mort, sinó ja abans, tots, absolutament tots, sempre han parlat bé de Luis Aragonés.
Tots en tenien aquestes bronques com una cosa positiva.
Tothom ha parlat bé de Luis Aragonés.
Mm-hmm. Sí, potser és la típica bronca que no està feta de males.
No.
No sé si m'explico. Hi ha vegades que hi ha una bronca que pot sentar molt malament, però trobo que les de Luis Aragonés, i jo recordo molt aquella que li va fer aquell jugador que jugava a Madrid, no sortia, de Reyes.
Que aquesta des de fora es va veure molt malament. Usted es mejor que el negro ese, dile, digre, no? Sí. Una cosa així. No me'n recordo quin aquí.
Estava referint-se a Thierry Henry, quan Reyes jugava a l'Arsenal.
Exacte, va ser l'edat aquesta.
A Wenger no li va sentar gens bé.
Sí, ni a Wenger ni a la premsa estrangera, però des d'aquí ho vam veure des d'un altre punt de vista, que era el punt de vista motivacional.
Les coses aquestes les agafes així en un context aïllades, i clar, es pot formar una polèmica, però les agafes en el context d'allà al camp, que t'estic allà punxant i xinxant, a veure si saltes una mica i així, és molt diferent. És molt diferent. O sigui, jo coneixia bastant a Luis Aragonés, perquè l'any que es va estar a l'Espanyol, jo vaig estar fent informació de l'Espanyol, el coneixia bastant, i era la seva forma de ser, vull dir, i era honest, i no tenia malícia, el que deies tu abans, no tenia cap tipus de malícia, sinó que ell que buscava sempre era motivar el jugador, empentar-lo, i que tirés endavant i treure-li el màxim profit.
I amb aquestes anècdotes n'hi ha d'una que és molt més antiga, que precisament estava explicant-li amb el Jesús, és que quan, no sé quin equip era, que estava entrenador i hi havia el Juanjo, que havia sigut un jugador del Barça, no jugava, estava emprenyat, i li va dir que un dia que es fotrien hòsties. I el Luis Aragonés no va dir res, i el dia següent va portar un parell de guants de boxeo al camp. I es va acabar allà. No van arribar ni
el tenia... Potser va ser l'Atlètic de Madrid, perquè ens van anar a l'Atlètic de Madrid després,
sí.
O Juanjo.
Vull dir que tenia anècdotes aquestes molt fortes amb els jugadors, però era per motivació personal.
Potser el més, també una cosa destacable del Luis Aragonés, és que va estar en molts equips com a entrenador, i al final de tot se'n té un relatiu bon record.
Tothom. Final.
Però ja no només els jugadors, sinó també l'afició.
Sí. No, i a més, una altra cosa que guanyàvem, que demostra una mica la seva personalitat, que comentàvem abans, que és, a veure, el Luis Aragonés és l'entrenador al moment del motín de l'Espèria, un dels moments més polèmics de la història del Barça.
Sí.
es posa al costat dels jugadors, apareix a l'hotel amb la roda de premsa amb els jugadors i tot, i en canvi no trenca amb la directiva, i la directiva està content amb ell i els jugadors estan contents amb ells. O sigui, jugar aquestes dos bandes sense que cap de les parts s'enfadi,
no és fàcil,
sinó que al contrari sents que està al teu costat, és molt difícil, eh? Té molt mèrit, eh?
No semblava, però el tio tenia aquest bon fer,
sí.
Entre uns i
però
altres.
Però més bon fer, perquè normalment la gent que actua així hi ha una part que s'enfada.
Exacte.
Que diu, tu m'has traicionat, i ell no. Mm. Vull dir, al contrari, vull dir, se sentien els jugadors arropats per ells i la directiva se sentia content amb ell. Vull dir, dius, bueno...
Segurament pel que dèiem, t'agafava a banda, dialogava amb tu, et deia quatre coses a cau d'orella i et feia despertar potser una mica o veure les coses d'una altra forma. Segur que ho va fer amb jugadors, nosaltres és el que ens arriba més, i segur que ho va fer amb directives, no? De seure a parlar,
explicar
el seu punt de vista, en aquest cas del motín de l'Esperia, perquè jo m'he posat al costat dels jugadors i perquè tu no t'has d'enfadar i pel bé de tots hem d'anar una i ens n'hem d'en sortir.
Sí. No, i a més era una persona que parlava moltíssim, encara que no ho semblava, que anava a la seva i així, era dialogant 100%, vull dir, perquè les tertúlies que feien periodistes quan estava a l'època de l'Espanyol, que llavors anàvem 4 o 5 periodistes, no anàvem més allà, vull dir, a vegades s'allargaven de que sortia de l'entrenament, deia, vamos a fer una cerveza, i la cervesa aquesta, que començava a les 12 i quarta, acabava a les 5 i a les 6 de la tarda, al bar que hi havia al davant del camp de l'Espanyol antic, del Sarrià 82, 5-6 de la tarda, parlant de futbol, parlant de tot, i anant picant allà coses, tapes, i fins a les 6 de la tarda no sorties. Quan teia una cervesa ja tremolaves, ja avisaves al diari, escolta, arribaré tard, però clar, tenies que estar perquè sempre et podia donar alguna cosa.
Una llàstima la seva pèrdua als 75 anys, com dèiem, per la leucèmia, i segurament es perdrà el que és un final temporada d'un dels seus equips o del seu equip, de l'Atlètic de Madrid, amb moltes aspiracions d'endur-se un títol, ho dèiem, la Champions, tots ho veiem lluny, però vaja, és un mes que estan aquests setzens de final, a la Lliga la líder i a la Copa té les semifinals amb l'Atlètic de Madrid, per l'altra banda hi som els culers amb la Real Societat.
Sí, sembla increïble, amb la mort de Luis Aragonés sembla que s'hagin conjuntat els astres perquè sigui una temporada especial per l'Atlético de Madrid.
Sí.
Vaja, veurem com ha quedat tot plegat. En tot cas, l'Atlético de Madrid no va perdonar, va guanyar per 4-0 la Reial Societat a casa de l'Atlético, i el Barça, ell sí que va perdonar. Va perdonar el València i van acabar pagant-ho molt car. 2-3 al Camp Nou. Josep Maria, què passa amb el partit?
Jo vaig veure la mitja hora més bona de futbol que he vist aquesta temporada contra el Barça. El Barça va jugar estalviament 30 minuts, que podria haver quedat tranquil·lament 3-0, però bueno, no va ser així, no va acabar de rematar el partit, va empatar el València, i la segona part, també tinc que dir-te, vaig veure la segona pitjor part de tota la temporada contra el Barça.
Com pot ser que passi això?
Llavors, 11 jugadors que van jugar tots malament, tots 11 van jugar fatal. Fatal, des del porter, especificant bé el Valdés, que va això, fins a l'amic Messi. No va jugar ningú. I això llavors es va transformar al camp, que el València va fer la feina ben feta. Va fer el que fan els altres equips, defendre's, deixar un únic punta que podia amb el Piqué, precisament, podia amb el Piqué, un únic punta, i llavors quan el desdoblament era l'obó de València, que pujaven 4 tios a l'atac. Va agafar moltes vegades amb igualtat o superior condicions de número de jugadors amb les defenses del Barça. I bé, els gols van ser tots fallos del Barça a darrere, i aquells també estaven allà, cuidado, això també és important. I bueno, i així, senzillament és així. La millor mitja hora i la pitjor segona part de tot el campionat de Lliga.
Doncs esperem no tornar al que ja hem vist, jo diria des de principis de temporada, perquè aquest Barça de les dues cares l'hem tingut ben present. Potser en les últimes jornades precisament l'estàvem començant a oblidar i estàvem començant a veure partits sencers de 90 minuts de bon joc de l'equip del Tata Martino. Jo no vaig veure el partit, estava de calçotada que Norgales, per tant, poca cosa més puc dir.
No, jo tampoc el vaig poder veure, jo en aquell moment estava
treballant.
Jo estava treballant, encara que sembli increïble, en aquell moment no vaig poder gaudir del partit, per tant, puc dir poca cosa, però pel que sí que sé és això, aquesta desfeta a la segona part, que va acabar com...
I el que és important és que aquesta setmana, ja feia 2 setmanes que havia sentit parlar de València i amistats que tinc del València i tal, i que els hi semblava molt bé el del Pizzi, i jo pensava que està de pas un mes que està de pas aquí, i ha netejat a 4 o 5 jugadors, s'ha carregat a 4 o 5 jugadors, i ha fitxat el Keita, veig que m'està fent bastant, i efectivament ahir entre el camp ho vaig veure bastant clar, això.
De totes formes, jo crec que aquest partit, ahir vaig sentir allà comentaris de, dels barcelonistes aquests típics, la típica imatge del barcelonista dramàtica, de que ja està tot perdut, sí, i de que no farem res i així.
Cal recordar que portàvem 59 jornades al capdamunt de la classificació, comptant les 38 de la passada i 21 d'aquestes.
Encara l'equip es mereix bastant crèdit, eh? Jo crec que encara es mereix bastant crèdit, que malgrat aquesta ensopegada, potser li va bé aquesta ensopegada, que a vegades quan estàs guanyant tu tot llegit i no una ensopegada, una batacada, és bo, a vegades dona bon resultat, eh? Confiem que la derivació d'aquest resultat d'aquest partit sigui això.
Sigui que reaccioni. L'ensopegada no va venir ja al camp del Llevant, pregunto.
Com que, perdó?
L'ensopegada no va venir ja fa relativament poc al camp del Llevant, a l'1-1?
Sí, també. També, també.
Jo no hi estic d'acord.
Ho dic perquè abans estan parlant molt de l'Atlético, que ara també és el punt clau que veurem l'Atlético si arriba o no arriba, perquè pel calendari i els partits complicats que té i afrontant tres competicions. Però veient ara el panorama, l'Atlético està millor que no pas el Barça. Sí. El Barça ara mateix està en un moment de dubtes per afrontar aquestes tres competicions.
Però jo insisteixo, jo veig més capaç al final de temporada que el Barça estigui fins al final de temporada aguantant que l'Atlético de Madrid. Que igual pot aguantar, eh? Llavors m'ho tragaré tot.
Però aguantant ja a Lliga, aguantant a tot.
Amb Lliga, ara estem parlant de Lliga. Aguantant allà, jo ho veig més possibilitats de que al final la lluita sigui Barça-Madrid que sigui Atlético, però en mon cas estigui millor l'Atlético. A la llarga, té més consciència.
Jo segueixo pensant que l'Atlético...
No, pot donar la sorpresa, vull dir que...
Pot donar la sorpresa, però jo crec que segueixo pensant que una de les tres competicions ha de dir adéu. I no ho sé, potser són per sensacions i per emparellament a la Copa. Jo crec que la Copa serà la que caurà. Caurà la Copa perquè també el Madrid té l'espina clavada de l'última edició de la Copa que va perdre contra l'Atlético. El Madrid... A priori, bueno, això és el que s'entén, perquè després el Madrid et fa coses que no tens gaire, també, és una mica inestable el Real Madrid. Però jo crec que caurà contra la Copa i per motivació d'ara mateix estar al capdavant de la Lliga, ser el, no direm el tapant, no? Però el convidat sorpresa, no? a aquesta Lliga que fa anys que és del Barça i del Madrid, i ara s'han posicionat primers. I hi ha una... Ja em ficaré en plan nostàlgic, però bueno... El fet de Luis Aragonés, jo crec que tant l'aficionat de l'Atlético com els mateixos jugadors es motivaran molt més per regalar-li a l'afició i al mateix Luis Aragonés intentar aconseguir la Lliga i fer un bon paper a Champions, perquè Champions també és una repercussió important econòmicament
i a nivell de prestigi. Quan un equip que normalment no està com el Barça i el Madrid, que estan lluitant allà al final per tots els títols i això, li dius tu renunciar a un dels títols, o sigui, dir, bueno, aquest ens ho prenem amb més calma i si callem, callem... És difícil amb un equip o un jugador o una afició jo crec que li pot afectar més de que davant del Real Madrid caigui perquè ell ha tirat la copa, no perquè passi el que passi, perquè jugui millor a Madrid i així, llavors ja no dic res,
perquè
perquè ells tirin la copa, perquè ells diguin va, ara sortim aquí amb 3 o 4 suplents i així, això, explicar-li l'afició, això pot ser una reacció contraproduent per l'equip, perquè ells estan en un moment d'eufòria, estan en un moment que volen uh-huh. tot, ho volen tot, i dir ara tirem això. Ostres, això pot afectar, eh? Això pot ser un cop, una clatellada. Una cosa és caure, que poden caure, perquè el Madrid ha sigut millor, perquè el Cristiano Ronaldo ha tingut la seva nit, si no és sancionat, i per tot això. I llavors, bueno, ja
clar, clar que pots caure, però és a dir, tirar la copa no t'estic dient, ei, ens plantem allà...
Tirar la copa a aquests nivells és dir, jugant amb 5 suplents.
Bueno, però òbviament estàs obligat a fer rotacions.
Una cosa són rotacions, una altra cosa és una transformació de 5-6 jugadors. Rotacions sí. És fer descansar un jugador, posar-ne un altre, dos jugadors, punto.
Seguint el fil del que ha dit el Jesús de...
Tirar la copa, perdó. O sigui, tirar la copa entenc com va fer l'Espanyol contra el Madrid. Saps que a priori tens el no. És diferent la situació perquè l'Atlético de Madrid planta cara al Real Madrid. Però l'Espanyol què va fer? A priori tens el no, fas rotacions, jugues amb molts dels jugadors que juguen de suplent i fas un bon paper. És a dir, queda com maquillat el fet de tirar la copa. No t'estic dient que es plantin allà, canvio l'equip de dalt a baix i que em fotin 10 o 12.
Queda maquillat amb l'Espanyol, perquè és normal, perquè ja sap. Amb l'Atlètic de Madrid, perdó.
No.
Amb l'Atlètic de Madrid no queda maquillat.
Bueno, jo crec que, Jesús, no sé. que el Raül fa és pronosticar que l'Atlètic caurà abans d'aquesta competició de la Copa, entre altres coses, perquè és la que es disputa ja partint d'aquesta setmana, les semifinals.
Jo entenc, però jo dic la forma de caure. Una cosa és que caus perquè caus i ja està.
Evidentment que ho lluitaran, però...
Exacte. I l'altre és perquè caus perquè has posat a 5 suplents.
Davant tenen el Madrid. Ara, jo d'altra banda, perdona Raül, crec que, evidentment, el Xolo Simeone no tira cap competició, però sí que és una persona que serà conscient que aquesta regularitat que et demana la Lliga la voldrà mantenir fins l'última jornada amb opcions de guanyar-la o de quedar segon fins i tot per davant del Real Madrid, i crec, sota el meu punt de vista, que això pel Xolo no serà una obsessió per la Lliga de Campions. Un equip com l'Atlètic de Madrid que guanyi la Lliga quan, com dèiem, no se l'esperava, és el convidat sorpresa, i que faci un molt bon paper a la Lliga de Campions, sigui arribant a quarts, sigui arribant a semifinals, sigui caient als vuitens de final, ja és tot un luxe de temporada per l'Atlètic de Madrid, sempre i quan guanyi aquesta Lliga, com bé dic, o quedi fins i tot per davant del Real Madrid. Per tant, no crec que hi hagi una obsessió del Xolo cap a la Lliga de Campions,
no, però,
si bé de moment tenen el Milan, que és un rival que creiem tots que pot superar.
Però no oblidem que la Copa el rival és el Real Madrid. O sigui, seria menys greu si sigués
hipotètica,
el Sevilla.
I en una hipotètica final... O sigui,
és menys greu per l'equip, però és menys greu per l'equip.
Més d'un 50% de possibilitats al Barça.
Per l'Atlètic de Madrid seria menys greu caure amb el Sevilla, o la Real Societat, sí, o el Barça mateix, que caure amb el Real Madrid. Caure amb el Real Madrid els hi pot afectar més.
Sí.
Per cert, anàvem amb el Bilbao o amb l'Atlètic de Madrid en aquests quarts de final de la Copa del Rei?
No, ni siquiera... No li sabia res. Seguint el fil que deia Jesús abans.
Aquest somriure del Jesús deu ser que preferíem l'Atlètic, no? Rival del Madrid, l'Atlètic de Madrid, que no el Bilbao.
De seguidor barcelonista, el divendres nosaltres vam tindre una ponència amb 50 i pico presidents del Vallès, motiu de la dimissió del Sandro Rosital, i es va palpar l'ambient barcelonista de cara a la Lliga. I, evidentment, el 90 i pico per cent diuen que la Lliga no està guanyada. Ja fa tir, el diumenge fixat. És el d'això, el
seguidor barcelonista.
Sí. Vull dir que el 90 i pico per cent, hi érem 56 presidents de penyes, de tot el Vallès Occidental Oriental, i l'ambient era aquest, que no es guanyaria la Lliga.
El Barça ara, Josep Maria...
56 presidents, allà amb una botella de whisky, perdut, això és una merda.
Viatge a Sevilla, el Barça, la Lliga ara?
Viatge a Sevilla, i després ve... Aquí tenim el Rayo, i entremig ja tenim l'eliminatòria Copa el dimecres aquest que ve, que per cert el Madrid té, l'Atlètic de Madrid té partit amb el Madrid de Copa, entremig l'eliminatòria de Champions, i després em sembla que és l'altra. O sigui, és Madrid, anem a dir Madrid, Milan i Madrid.
Madrid, sí.
Sí. No
són seguides les de Copa? Diria que són seguides, Josep Maria.
Seguides?
Seguides les de Copa.
Pos la tercera.
Sí.
El 2 de març juguem al Madrid.
El mateix dimecres juguen al Barça i al Madrid. D'acord? El mateix dimecres. A les 8 serà el Real Madrid Atlético. Sí, en aquest dimecres.
I el dimecres repeteixo els horaris i tot.
I a les 10 serà Barça-Real Madrid. La setmana que ve, en canvi, dimarts juga el Madrid contra l'Atlético,
sí,
i dimecres juga el Barça contra la Reial a la tornada.
I així l'altre ja és el Milan.
I la propera ja és
tot seguit.
I l'altre ja, sí,
Milan, Manchester City... I després en seguida ja ve l'Atlético de Madrid un altre cop.
Dic el Milan, jo... Passa que dic, d'això amb la boca petita, el Manchester City.
Jo això d'escoltar que ens fotran 4 al City ho he sentit més d'un cop,
Bueno, el seguidor sí, clar, la defensa està influixa.
Sí.
El senyor Piqué està molt malament.
Però sí, el City, precisament, l'únic lloc que flexeix una mica és la defensa, també.
El videoclip de la Shakira i l'Ariana li deixa bastant tocat, em sembla.
No funciona.
Bona amiga de Piqué, també, Rihanna.
Bona gent. No sé. En fi, veurem com acaba tot plegat, però seran uns partits, serà una jornada molt maca aquesta de Copa, això per suposat, i veurem com acaba l'Atlético després de tot plegat, potser el més interessant, però també veurem com acaba el Barça.
Sí, clar, la Lliga de Campions, esperem no arribar-hi amb mals partits de Copa entre mig i de Lliga, però vaja, també pot suposar un punt d'inflexió, treure un bon resultat de la visita al camp del Manchester City.
Clar, però jo crec que igualment una patacada grossa al camp del City pot acabar amb el Barça molt malament,
Ah, no, sí,
això per suposat. A l'Atlético crec que això no li passarà, en canvi, si té una patacada al camp del Milan.
Evidentment, és que a veure, és que amb els equips aquests fa molt la forma de caure.
Clar.
A veure, tu pots perdre amb el City, perquè es pot perdre, perquè goleja molt i tot, i pots perdre, però si perds, que lluites, que jugues bé, que deixes i no has pogut, doncs no passa res. Ara, si caus perquè te'n foten 5, és molt diferent.
Però Jesús, com que guanyarem, ja, ja en parlarem.
Tenint en compte que la Lliga ja, cada dia és més difícil, o sigui, aquest cap de setmana els tres últims, els tres colistes han puntuat tots tres, vull dir, ja va la desesperada.
Home, no és el mateix, un no és el mateix
enganxar... No és el mateix enganxar el Rayo fa jornades que enganxar-lo la setmana que ve, que tots van a puntuar ara últimament, ja és l'últim segona volta i tothom va...
Deixem-me tancar la plana Barça, breument. El Miquel Molina em va dir ahir, per cert, que el penal que marca Messi, ell em va dir que no era penal.
Estic d'acord totalment. Sí. D'acord, no és penal.
Jo no puc dir-ho perquè no ho
sembla,
vaig veure.
No ho sembla. Són unes mans...
Li toca aquí.
Sí, que primer hem de veure si això es considera mans i sí. Si té el braç enganxat més, i, fa, no, i fa el gest.
Cap intenció de donar. Més aviat et diria que intenta girar-se. Intenta girar-se perquè allò que la pilotada, no? I li toca aquí, exactament aquí, eh? Vull dir que...
L'espatlla, eh? Estem dient, no?
Sí, és igual, perquè vam perdre, per tant...
Sí, sí, vull dir que penso que no, que estic d'acord que no és penal.
Raül, m'estic guardant la plana de l'aspirina cap al final,
la traca final,
eh? Sí, sí, sí. Parlem del Madrid abans, el Madrid va jugar a Sant Mamés i de moment tampoc ha guanyat a Sant Mamés. L'únic equip que ha aconseguit guanyar a Sant Mamés de moment és l'Atlético de Madrid.
Sí.
Per tant, diguem, és el fortí inexplicable d'aquesta temporada.
Respirem tranquils.
El nou se'n va més, exacte. I respirem molt tranquils pel partit d'ahir, perquè si el Madrid guanyava es posava per sobre del Barça. Sí. Vau mirar el partit?
Jo vaig veure a trossos.
Jo sí.
També estones aquest partit. Un Madrid, imagino que la línia del que comenta sempre el sí. Jesús, que no acaba de trobar el seu model de joc. I quan semblava que amb el gol, quan arriba a la mitja part un partit del Madrid amb empat a zero, és quan tens les esperances que allò encara pugui,
exacte,
pugui acabar amb només un punt pels de la Casa Blanca. Però aleshores et fan el gol de torn i minut després Ibai Gómez, amb un autèntic golaç, aconsegueix empatar el partit i a partir d'aquí ja doncs, fins al final a mantenir aquest empat a un, aleshores apareix l'expulsió també potser segurament bastant rigorosa de Cristiano Ronaldo.
Crec que totalment.
Que haurem d'esperar a veure si és un partit de sanció o més, no per l'acció, sinó pel menyspreu a l'àrbitre.
Sí, de fet avui recorda que jugadors com el Belda i Feuilly del València van tenir sancions de fins a 4 partits per aquest mateix gest.
Per aquest gest, cap a l'àrbit.
Sí, i recordem també de 5 partits a Víctor Valdés.
El problema és si li retreuen la targeta, si consideren que la targeta és això, si li treuen, llavors, clar.
Això és un xou.
Però bé, el cas és molt clar, vull dir, el comitè de competició, el juez único aquest que consulta amb el seu coixí, a les nits, si decideix, decidirà en funció del que li interessi a ell.
En tot cas, el Cristiano no es perdrà cap partit de Copa del Rei. Això
ho tenim present.
D'entrada.
No, sí, pot sí afectar, que se'l pot perdre.
Pot, sí, pot afectar la Lliga només.
Sí que se'l pot perdre. No.
Sí, sí, sí.
No, que no. Si són més de 3 partits,
bueno,
es compleixen en Copa.
Amic.
També, es compleixen en Lliga i en Copa. Si es falta greu, que és a partir de 3 partits...
Sí. Però hi haurà més de 3 partits, no. Jesús?
No.
Que va.
No, però vull dir que en teoria... El mateix
va passar a Aguirre.
En teoria, sí. Si són més de 3 partits, llavors compleixes ja en Copa. Si no, llavors sí que es queda per Lliga.
En tot cas, l'Atlètic de Bilbao és el merescut quart classificat a la Lliga ara mateix?
Sí.
Per mèrits propis, i en les últimes jornades s'està posant a to. S'està posant a to... I acabarà la Lliga a dalt. De fet, està mantenint aquest frec a frec amb l'altre equip basc, amb la Real Societat, sí, que potser sí que començarà a perdre algunes posicions. No té tampoc les seves estrelles Griezmann i Vela molt inspirades. Ahir ja les va posar a descansar quan l'Atlètic va fer el tercer, l'Atlètic de Madrid en aquest cas, el 3-0, perquè millor que juguin altres partits. Jo crec que vaja, per mèrits propis.
Ja l'he vist dos o tres partits.
Quart, aquest Atlètic de Bilbao.
Perquè juga dilluns a les 10 de la nit, és una hora estupenda per veure'l, no?
I estan abonats.
Sí, juga bé, estan abonats el dilluns i juga molt bé, està jugant bastant bé. I ha aixecat precisament tots els partits, els aixeca...
Sí, a la que li marquen un gol reacciona.
Exacte,
sí.
L'única derrota, com deia el Sergio...
Contra l'Atlético.
A la inversa, va aixecar el resultat l'Atlético de Madrid...
De totes maneres,
a la Copa del Rei la setmana passada.
Vaig sentir per ràdio, perquè venia amb el cotxe, 5 minuts del començament del partit del Madrid. I encara no es havien complert 2 minuts i el Madrid havia xutat 3 vegades a porteria. Em va sobtar moltíssim.
Això volia comentar. La sortida de l'Atlético de Bilbao em va sorprendre molt, sí. Perquè van sortir com molt tous i el Real Madrid a part totes, i això que diu, va tenir...
En dos minuts, tres vegades de porteria. Tres ocasions. Ara no s'havien complert els dos minuts. Però és que ara sobtat amb això, perquè el Madrid va sortir amb trompa.
Però en canvi després va superar amb el Madrid.
Sí.
Quan el joc tot el va superar.
I va tenir ocasions clares que podien haver sigut resultat més favorable, de cara al Bilbao.
El Madrid està visquent del gol.
El Madrid,
per joc i així,
no està oferint. Té joies, té a Luka Modric, que de tant en tant...
Té jugadors que decideixen.
Home, de tant en tant, Luka Modric està molt entonadet, aquesta temporada. I no fotem, GC està rendibilitzant perfectament els seus minuts, les oportunitats que li estan donant. Difícil. Segurament tornarà a Bale i el tornarà a ficar pel que representa el fitxatge de Bale. Però si fos una altra situació, a veure qui seria el maco que treu ara GC amb el que està rendint.
Serà una llàstima pel Real Madrid. Bé, esperem que la resta d'equips que es barallen, el Barça i l'Atlético, els beneficiï tot plegat. Abans d'entrar amb l'Espanyol, Raül, és que m'estic guardant, sí. Perquè com vas fer de pitoniso...
Anem a la Super Bowl.
Jo pensava que el de l'Espirin era el Bayern Leverkusen.
La Super Bowl?
No, què vols?
No, abans de res, voldria parlar de la Lliga en qüestió. La Lliga en si, mira, tinc un amic que és de l'Almeria i em deia ahir, si haguessin guanyat l'Elx, ara mateix serien desens. Ara mateix l'Almeria és 17è, per perdre contra l'Elx. Sí. Vull dir, la diferència de punts que hi ha del desè cap a baix... és molt poca, pot passar de tot aquesta lliga.
És que el qualificatiu aquest de lliga brutal també es pot aplicar
a
la part de la meitat cap avall, però de més de la meitat.
Home, però potser és la lliga més interessant dels últims, no sé ni quants anys dir, però de molts anys, potser des de quan el Sevilla es barallava amb el Barça i el Madrid.
Sí, feia jornades estava el Celta a sota, i el Celta està pel mig ja.
Sí, exacte, ara va 11è.
Una alegria per Luis Enrique.
Sí.
Clar, però és que el Valladolid, que està 18è, és el tercer pel final, té 20 punts, i com molt bé deies, el Celta té 25 punts.
Sí, molt pocs nens.
És molt poca, molt poca la diferència.
Espanyol està 6 només, del descens.
Exacte.
Tothom està rascant, cada cap de setmana està rascant punts.
Els únics que respiren potser tranquils és a partir del setè del Sevilla, que té 31 punts. La resta, jo crec que tots han d'estar patint per veure com acaba, perquè queda molta lliga encara per endavant. De fet, això s'hauria potser d'haver aplicat l'Espanyol.
Sí.
Amic Raúl Oriales, que ja ens deies, ara arribarà el Betis i ens guanyarà. Que el Betis, recordem-ho, va bastant malament en aquesta lliga.
Fatal.
Va fatal, va últim.
No és ni rival de l'Espanyol en el sentit de classificació. Estava a 15 punts, ara està a 12, no sé ben bé, crec que sí, ara estem a 12.
Què vols dir, que el Betis és de segona?
Sí, vaig veure el partit i realment el Betis tal com juga, no, ja se'n sap greu, però ferm candidat a baixar segona divisió.
Llavors, què va passar, Raül?
Què va passar? Perquè l'Espanyol
no és candidat a baixar segona.
L'Espanyol fa anys i anys i anys que perd contra l'últim classificat. Fa molts anys. No et sé dir l'any exacte, però la dada és bastant alarmant. Potser estic parlant del 2003, no ho sé, potser aquí m'he tirat molt a la piscina, però és molt... és preocupant. A nivell d'aficionat és preocupant, perquè és bastant lamentable que vinguis de fer un bon partit contra el València, empatar dos i donar la cara, i plantis al camp del Betis, bueno, a veure què passa i mira què passa. Si planteses un partit... Aguirre n'ha plantejat molts de partits en aquest sentit, en el sentit de anem a aguantar el resultat, anem a puntuar, i si surt surt alguna cosa. I hi ha partits com el camp del Granada que va sortir... Surt una falta aïllada, guanyes 3 punts cap a casa. Si no, vas amb la premissa d'un punt. Anem a assegurar-nos tenir un punt. Però home, un equip com el Betis, que no, quasi no, pobres, no saben ni tocar la pilota. Si més no, és el que es veia al terreny de joc. Clar, veies l'Espanyol defensiu i molt passiu. Home, evidentment, pues, te l'acabaran fotent. D'alguna manera o l'altra te l'acabaran fotent, perquè si les estàs esperant no arriba, no vas enlloc. Ara, si surts al camp mentalitzat de ei, anem a treure el partit i anem a treure els 3 punts contra un equip que és el QE de primera.
Jo em remeto el resum, però sí, molta passivitat de la defensa de l'Espanyol en els dos gols de Rubén Castro. Jo penso que Kiko Casilla deu maleir la defensa, perquè és que són gols molt semblants en què el deixen xutar I a més Rubén Castro, doncs potser un dels que Raúl no és tan coix d'aquest equip del Betis, ajusta bé les pilotes, i Quico Casilla, que no hi pot fer res.
No,
Aguirre va dir que era partit d'empat a zero, aquest.
Per això, però per això mateix, si el plantejament és de sortir el camp a buscar un empat a zero, ja anem malament.
Ah, és que és el que anava a dir, el Monclista ja no pot ser anat a empat a zero.
No pot, o sigui, no pots plantejar... Està molt bé la premissa que diguis, no, a casa guanyo, a fora empates, no? És el tòpic que es diu de futbol, i més amb equips tan petits com l'Espanyol. Però, hòstia, mirem també quin rival tenim davant. No pot ser que no plantem cara. Si plantaves cara i jugues una mica més agressiu, aquest partit te l'endús. Però no, és per falta d'actitud. I bueno, és això, la irregularitat aquesta de l'Espanyol, de que una setmana et juga bé i et sorprèn contra el València, i l'altra pues, et fa el desastre contra el Betis.
Això de qui és culpa, Raúl?
De qui és culpa? Que perda sempre contra el... No sé, potser això és una maledicció que porta a sobre.
Els tòpics, no? Que diu el Gerard.
Sí, els tòpics, és que són els tòpics del futbol.
No ho sé,
que
perquè...
Que es compleixen, realment es compleixen.
Sí, el plantejament de Guirre és aquell. Llavors, evidentment, un dels errors claus és plantejar un partit en aquestes característiques. Fa anys, quan estava Pochettino, jo era aficionat... O sigui, jo anava al camp i sabia que quan jugàvem contra qui juguéssim a casa nostra, quasi guanyàvem. En canvi, a fora sabíem perfectament que perdríem. Pochettino, no hi havia manera que guanyéssim fora. No, costa l'Espanyol. Amb l'arribada de Aguirre sembla que va canviar això, i més la segona volta que va fer l'equip l'any passat, que va guanyar partits a fora, va empatar, va aconseguir molts punts, tant a casa com a fora. Però clar, ja et dic, és plantejament, simplement plantejament de, ostres, vés a treure els partits, no vés a esperar-los i veiem què pot passar.
Mm. Raúl, la marxa a Anglaterra de Thierry s'ha dit, i la continuïtat de Córdoba?
Jo la veig bé, la sessió de Thierry.
Sí.
A mi m'agrada aquest jugador. El que passa que és jove i podem dir que és una mica celebrat.
Una
cabra boja. I vol jugar. Sap que ara mateix tampoc pot gaudir dels minuts que li agrada tenir. Doncs jo el veig bé, s'ha dit, i aviam la temporada vinent què passa amb ell. Ja veurem. Perquè també el vam cedir a Les Palmes, va anar molt bé aquella sessió, va jugar minuts, va tornar molt més format com a futbolista, però clar, es va trobar amb aquesta temporada que, no acaba de tenir els minuts que ell desitjava al camp, i això el va frustrar, i el va portar a aquella situació també de crisi d'ansietat que va tenir, que se'n vagi, que jugui amb l'equip de Pepe Mel, que tingui minuts, i després quan torni pues ja veurem com queda.
Segurament no dubtem que Aguirre li ha donat moltes oportunitats.
Tot apunta també,
des de la banqueta.
Després d'aquest últim capítol, que potser tornarà i l'acabem venent. Jo aposto més per això.
Jo vaig de la línia del Raúl, no crec que torni i després sigui el seu moment.
No.
Si ja no l'ha tingut
difícil,
ara.
Difícil amb un jugador així que acabi canviant, vull dir. Pot ser, però és difícil.
Qüestions d'actitud, a vegades sí. Grans jugadors s'han espatllat per l'actitud.
I tant.
Mira, John Corda també és molt jove, podríem dir que també és un d'aquests que surt i va lluitar-ho tot, però ha tingut paciència, ha anat treballant i bé, ha tingut la seva recompensa. Potser que aquesta paciència és la que no ha tingut Thierry, la que l'ha portat a la situació que estava, i mira, doncs surt i espavila, es posa aquí.
Què tal vas veure l'amic Verdú? Raúl.
El veig fluixet, més fluixet que quan jugava a l'Espanyol, la veritat, sí. No el veia gaire encertat, no el veia com el punt insígnia del mig del camp de l'Espanyol, evidentment era Verdú, i no l'estic veient aquest any al Betis.
No està ni content, jugant de titular, molts partits no juguen ni de titular.
Xiulets, jo vaig sentir fins i tot xiulets cap a Verdú per males passades o accions d'aquestes que dius, home, va tenir una acció que va intentar controlar dins de l'àrea i, ostres, la gent li recriminava el fet de no xutar de primeres. Vale, no sé. Suposo que també va una mica abocat a tota la situació de l'equip, que és el Betis, que està en una aureola negativa que costa molt sortir-ne d'allà. Sort de l'Espanyol, que fa aquesta... que dona aquesta empenta a aquests equips perquè s'animin.
És solidari, l'Espanyol és solidari. Com que és un equip que sofreix...
Si el Betis s'acaba salvant, serà gràcies a l'Espanyol.
Déu-n'hi-do.
No ho crec.
No, jo tampoc.
Escolteu, ja per anar enllestint la tertúlia, parlant del mercat d'hivern que hem tingut, potser el fitxatge més, més sonat i el més interessant ha estat el de l'Atlético per, de Diego Ríos, sí, per l'Atlético. Mm-hmm. No sé com...
I tant. El de Keita pel València.
El de Keita pel València, exacte. No hem,
el traspàs de Canales.
No pas.
Canales a la Real.
La Real Societat. Mm, home, i potser no, no crec que n'hi hagi cap més ara així de memòria sonat.
Si sortim, si sortim de la Lliga, Osvaldo a la Juventus.
Bueno, sí, no, perquè... la Lliga sí.
Ah, sí? Has, ha fitxat a Osvaldo ja per la Juventus? Sí, sí, sí.
Fins a final de temporada. Ah. De moment, Pochettino l'ha deixat marxar.
Jo veig que al mercat d'hivern hi ha hagut equips que no han sabut fer-ho. Cas del Girona, que em sap molt de greu, perquè la meva il·lusió era que l'Alcorcón i el Castilla baixessin. I...
sí, però Castilla s'està refent, eh?
I s'està refent. I va fer otra 4-0 l'Hércules, que és la Lliga d'ells, no? Mm. I el Girona veig que no té res, perquè a més el seu equip juvenil, que és on pot treure algun reforç de casa, va l'últim de la Lliga de Divisió d'Honor de Juvenils. Vull dir, no s'han reforçat bé, no estan fent les coses bé, i el Girona se'n va a segona directa, a segona B directes.
Canvi, el Barça B va guanyar, Josep Maria.
Sí, camp del Saragossa, i bé, bé, aquests es van fent, van refent.
Mm-hmm. Gran jugador Denis Suárez, sí, i l'altre gol, sí, de Dama Traoré.
No, aquest xicot està bastant en forma ara. Mm-hmm. Bueno, el camp del Saragossa, City, que és difícil, el camp del Saragossa, va sortir aplaudit del camp.
Sí, sí, sí.
Fem uns apunts en plana esport, en plana internacional, per anar acabant ja. El Manchester United va perdre contra l'Stoke City, que és un d'aquells equips.
Per això no ha vingut el Piqui.
Exacte, per això no ha vingut.
Avui ja no ha aguantat més.
Sobre uns 20 punts, ara em sembla que porta el primer algú. Mm-hmm.
De fet, l'únic punt positiu que en destacava el Miqui, que parlava amb ell ahir, era que Mata va fer assistència de gol, va fer l'assistència de gol del partit. Hòstia. A part d'això, perdre contra l'Stoke, vaja, és una cosa que el United s'hauria de fer mirar. I pel que fa al Manchester City, doncs segueixen a lo seu, com es diu, avui juguen contra
avui
el Chelsea.
Avui juguen contra el Chelsea, bon partit, eh?
I Mourinho ja està escalfant l'ambient.
Sí, porta dos dies parlant de la sota del Seti, que li regalen...
Mourinho l'he vist que li ha costat bastant aquesta temporada a la Premier de tornar a embalar-se.
S'ha anat posant.
Però ja està, eh? Ja és el de sempre. Si algú tenia dubtes, és el mateix Mourinho de sempre.
De fet, ahir, amb l'exposició de Cristiano Ronaldo i la pica baralla que va haver-hi al camp, si hagués estat Mourinho, pots comptar que haguessin perdut 10 minuts allà amb el xou d'ell a la banda.
Hauria sortit amb la llista de Rosa Vitrals.
Exacte, després ja tenia l'excusa perfecta per l'empat i... home, no.
Per sort ara tenim el Xelotic més calladet.
Exacte.
Més equips que fan les seves lligues. La Juve, que va guanyar l'Inter 3-1 sense problemes. De fet, l'Inter va força tocat aguantant, però la Juve realment li passa la mà per la cara.
L'equip de moda a Itàlia potser en aquests moments, la Juve, sense cap mena de dubte.
Està fortíssim, sí.
I el Bayern de Munic, que segueix també a la seva contra l'Eintracht, 5-0. Vaja, no? A qui li toca el Bayern a la Champions?
Arsenal.
Estem parlant d'Arsenal, sí.
Doncs l'Arsenal...
bueno, és un dos més forts.
No, bé, que el Perico sàpiga això.
Sí, no, no.
Sí,
no,
no.
Jo és que no llegeixo res del Bayern.
Quedem-nos amb el gol també, no? Però de Thiago, fa unes jornades amb el Bayern.
Sí, un gol de xilena dels macos, eh?
L'Arsenal un gol també. De xilena, això no ho sabia.
Sí.
Bueno, són aquelles mitges volees.
Aquí era incapaç de fer una xilena. No, perquè no, perquè és un miqueta, era un jugador gandul. Ves, em sobta molt sentir que el Thiago ha fet un gol de xilena, veritat. Era un jugador gandul.
Ja te'l passarem, Josep Maria, ja te'l passarem.
Està claríssim.
Preparem un vídeo amb els millors moments de Thiago al Bayern.
Gràcies.
Ja, dedicat.
Això ja sap que trobaríem moltes imatges.
Sí, segur.
I n'hi posarem alguna del Barça pel mig.
De fet, l'Arsenal també va guanyar en el seu compromís. Va guanyar el Crystal Palace per 2-0 amb dos gols d'Oxlade-Chamberlain, que és un jugador que em fa...
jugador rapidíssim.
D'aquests en té molts, l'Arsenal, de jugadors ràpids.
Sí, té o Alcott fins que no va començar a caure lesions.
Chamberlain és una miqueta gran ja, també. No?
Ui, no ho sé quina edat ho tenim.
No, en aquest cas parlem d'un jugador jove, si deus confondre...
No és el mateix, oi?
Amb algun altre. Que no el confonguem amb Ljungberg, amb Bergkam...
No, jugava... No, en Chamberlain que jugava amb l'Arsenal, cuidado, defensa, em sembla que era...
I...
ah, home, com a central, no, ara parlàvem d'Oxlade Chamberlain com a extrem, ja posarem a parlar de centrals com ara mateix l'Arsenal, Vermeulen, els últims fitxatges, aquest sí que ja en edat més avançada, i no sé quin central pot tenir un nom...
Si mal no recordo, va jugar a la final contra el Barça, inclús el 2005. Així no té de ser el mateix, perquè són anys...
Jo crec que no és el mateix.
No és el mateix, segur.
A París.
Segur perquè ja té jove el Chamberlain aquest.
I ara sí, per rematar-ho tot plegat, últimament és protagonista en els diners esportius Xavi Hernández, per una cosa o per altra, sigui per fer 700 partits vestint de blaugrana, o bé per la carta que ha dedicat a Luis Aragonés, que s'ha publicat al diari El País. Ara ja es parla de... igual que passa amb Puyol, d'un final d'etapa d'un gran jugador, i ja se li busca un substitut. De fet, segons el Sunday People, un diari britànic, es parla de que el Barça vol a David Silva com a substitut de Xavi Hernández.
Sí.
Seria un bon jugador, eh? Seria un bon fitxatge.
Però aquest nom de substitut...
Què passa amb Sergi Roberto?
No acaba de quallar, no acaba de quallar, eh? Sí, no qualla aquest home, no...
Perquè repescat ja ho encantarà, no?
Perquè una possible tornada a Thiago, no, oi?
Home, jo encantat. A veure, estem parlant de substitut de Xavi.
Sí, sí, substitut
no. Per tant, Sergi Roberto ja l'hem de descartar.
Sí. Jo crec que el Barça...
Perquè la Xavi no te la farà.
Que no vol dir que estigui d'acord, però...
De Xavi n'hi ha un.
Sí, no, però jo crec que el Barça aquesta temporada començarà una revolució... a nivell de fitxatges.
Jo diria que sí.
A nivell de fitxatges.
Jo diria que sí, eh?
Ja no tant de cara a la cantera, sinó de fitxatges, i també, a veure, també s'ha de dir, vull dir que la cantera tampoc és la mateixa de l'ornada que va vindre, no, que no, això no, ve no, per no, ornades. Que va. Vull dir, aquesta s'està acabant, i potser ve dintre de 3 anys o 5 anys et torna a vindre.
Una revolució que començarà per la porteria. Queda clau, no?
Sí, sí,
sí. Sí, home, Ter Stegen apunta a la porteria i segurament un altre porter.
De fet, l'altre dia, Quico Casilla ens sonava com a possible reforç del Madrid de la temporada vinent, eh?
Sí, també havia sonat, sí, sí.
Pel passat blanc i pels diners que encara deu l'Espanyol al Madrid, jo crec que és més factible.
Jo el voldria pel Barça, el Quico Casilla.
Home, Madrid sí que l'Espanyol sí que vés marxant, preferiria que marxés al Madrid que al Barça, això està claríssim.
Per sentiments, sí, per diners, no. Perquè
per diners, pel que paga
més. El Madrid, però... per la clàusula que té i tal, acabarà pagant res, una misèria per ell, i l'Espanyol veurà pocs diners. En canvi, si l'Espanyol el ven a un altre equip, doncs, tot i que aquesta clàusula, que el Madrid també rebrà una part dels beneficis, guanyarà més que no pas si se'n va al Madrid. Mm. Però clar, tenint en compte que va venir de la cantera blanca... Sí. Si ha de marxar algun d'aquests dos equips, jo crec que acabarà sent a Madrid.
De fet, moltes incògnites a les porteries.
Però, vaja, això de Madrid ja es veurà, no? Perquè, en principi, vaja, no sé, a mi em va sobtar una mica aquesta notícia perquè Diego López i Casilla tenen intenció... Casilla encara, tenen intenció de... Casillas, perdó. Tenen intenció de marxar, d'abandonar el club.
Jo no crec que marxin, eh?
Jo no crec que marxin.
Jo tampoc
cap
ho veig.
Dos, eh? No, cap dels dos,
per això dic que em sobtava una mica aquesta notícia.
Crec que cap dels dos.
Molts equips podrien tenir no aquests dos porters a les seves files.
No crec que el Madrid canvi les porteries.
Diego López.
A no ser que el Casillas s'acabi...
No creiem que vulgui marxar i Casillas seria l'únic que... Clar. Que podria entrar en discòrdia.
Clar, ara mateix tenim aquestes incògnites, Valdés per una banda, tenim Casilla, tenim fins i tot Courtois a l'Atlético, que veurem quina jugada fa Mourinho.
Moya, el Diego Alves, que també sonen pel Barça, perquè el Barça vol tindre dos porters de nivell.
Sí.
Mm-hmm. Vamos, nivell alt. Llavors, vull dir que es mourà bastant el mercat.
Home, a mi m'agrada més el binomi d'un porter
Diego Alves, i d'altre de Pampi. Això m'agrada perquè s'ha canviat de l'opció de Guaita.
Exacte,
a Diego Alves.
Vam tenir mala sort, sí. Que dissabte jugués Diego Alves i no Guaita a la porteria del València. I ha canviat l'opció. Hem passat de parlar de Guaita a parlar de Diego Alves.
Déu-n'hi-do, doncs jo crec que avui hem tingut una tertúlia d'aquestes llarguetes. De fet, avui ja ho haurem notat els nostres oients, que no hem tingut avui la Gisela Llobet amb nosaltres, avui no ha pogut venir, per tant hem allargat una miqueta més la tertúlia, hem tret molts temes, i de fet aquesta setmana serà apassionant amb aquests partits de Copa.
Horari unificat, no hem dit dimarts?
Dimecres no, a les 8, el Madrid contra l'Atlético, i a les 10 de la nit el Barça contra la Reial.
És a dir, doble ració.
Sempre us toca a les 10, eh?
Sí. Deixeu-m'ho dir...
Escolleix el plus, i el plus ha escollit l'Atlètic de Madrid, que és lògic, perquè és millor eliminatòria, clar. I llavors el seu horari és a les 9.
Deixeu-me dir com a notícia que diguéssim el Rossell, ho vaig saber el dimecres, m'ho va dir personalment el president del Barça en aquests moments, que ell volia seguir. Estava amb forces per seguir, però el problema era familiar. Amenaces per telèfon a la seva filla, a la seva dona, amb ell personalment, evidentment, i inclús els tiros de metralladora que deien a això eren balins, però bueno, van trencar vidres i tot, el portal on viu, allà al carrer Numància, i que ell tenia forces per seguir, però evidentment la família és el primer i ha sigut una pressió totalment de la dona que no seguís de president del Barça.
Es parlava que potser marxava a Londres ara, Josep Maria.
Se'n va viure a Londres una temporadeta per afluixar això. I total, venir de Londres allà, aquí són 2 hores, però en cas que tingui que vindre algun judici que hi ha bastant de merda amb això, no? Això m'ho deia personalment el dimecres el president del Barça, Bartomeu.
Bé, doncs esperem que no acabi en res més i que pugui estar tranquil l'expresident Sandro.
Continuar amb una vida normal.
Exacte. Sí. Deixem aquí la tertúlia, l'hem tingut avui amb el Jesús Galindo, Josep Maria Félix, Raül Gal i Sergi Alemanya, els 4, moltíssimes gràcies.
A tu.
I la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.